Què tal? Bon vespre. Us donarem la benvinguda una setmana més al Contrasenyes, l'espai polític del Prat Ràdio, que podeu escoltar en directe cada dijous en 7:45 a la 91.6 FM i també a través dels dispositius mòbils i també recuperar-ho a la carta al web alprat.radio. Avui ho fem en format d'entrevista amb l'alcalde, el senyor Lluís Mijoler Martínez. Què tal, com estàs?
Molt bé, encantat de ser-hi, com sempre.
Acabem de deixar enrere l'edició més rodona de la Fira Avícola de la Raça Prat, la 50a. Més de 70.000 persones s'han apropat aquest cap de setmana pel recinte de la Granja de la Ricarda. Quina valoració en fan?
Excel·lent, no? No pot ser d'una altra manera. Cada cop més gent, cada cop millor organitzat, cada cop es van polint aquells defectes que van sortint des del principi i, per tant, doncs, la valoració no pot ser més que bona, no? Moltíssima participació de les entitats, de la gent... bueno, al final tinc per aquí algunes dades que m'he apuntat, que sens dubte també deus tenir tu. I bé, així, amb el primer balanç allò, no? Just abans, havent baixat la persiana, doncs és excel·lent, sí, molta satisfacció.
A més, molta gent de les que vam poder parlar també al llarg del cap de setmana, doncs són persones també del Prat, també de fora, que no és el primer cop que venen també, i que doncs feien també aquesta mirada enrere, no?, de 50 edicions. Per tant, és moment també de fer balanç de la trajectòria que ha tingut aquesta Fira Avícola de la Raça a Prat i doncs aquest creixement que hi ha hagut, no?, des d'aquella primera fireta, no?, al que és la mostra d'avui en dia.
Sí, és un número rodó, no?, la 50a edició, com per aturar-se i fer balanç, no?, i veiem això, veiem un present extraordinari, el passat d'on venim, no?, i aquesta evolució que ha tingut la fira, que fem el paral·lelisme amb l'evolució que ha tingut la ciutat també amb les darreres dècades, no?, i com l'hem construït conjuntament de la mateixa manera que construïm la fira, i en definitiva al final, no?, aquesta icona de ciutat que és el Pota Blava, doncs té la seva fira, té la seva festa major pròpia, no?, amb aquest orgull de sentir-nos Pota Blava i d'estimar el nostre pollastre, i en definitiva també estimar la nostra pagesia, i això vol dir que estimem el nostre territori, que és el nostre lloc al món, no?
Mirada cap al passat però també cap al futur. De fet, la fira ha vingut presidida per aquell anunci que vas fer, de fet, la setmana passada, doncs, respecte d'aquesta creació d'una fundació que doncs, serveixi perquè doncs, ciutadania, entitats i empreses puguin apadrinar el seu Pota Blava. Com funcionarà això?
Bé, encara ho hem de construir, no? I hem de construir la fórmula jurídica i hem de construir com exactament quin serà el funcionament, no? Però això ja vaig anunciar la fira avícola passada, la 49, sí. No? Doncs ja vaig dir que pensaríem en com treballàvem amb uns galliners comunitaris o amb uns galliners urbans, no? Quina podia ser la fórmula. Això ho vaig treballar també amb la Valentina, amb els criadors, doncs vaig anar a visitar les instal·lacions, es vam veure quina capacitat tenia, quines necessitats tenia també el mantenir la raça del Pota Blava i la criança dels exemplars per part dels criadors allà amb aquells galliners, no? I a partir d'aquí doncs va sorgir aquesta proposta, que la portava amb el programa electoral, en campanya en vaig parlar també, no? I que per tant doncs ara s'ha havia de consumar. Bueno, tothom coincideix que necessitava una empenta, la criança del Pota Blava, amb la jubilació de moltes de les persones que en tenen cura, i fonamentalment també la Valentina, no?, que ja ha manifestat que està cansada i que vol sí, deixar de fer-ho, i s'ho ha guanyat, evidentment, però que bé, conjuntament construirem això. Al final és molt senzill, no? La fórmula que plantegem és molt senzilla. Si podem tenir un centenar, dos centenars, un miler d'exemplars, no ho sé, doncs que actualment estan criant l'Associació de Creadors un centenar, dos centenars, no? Aproximadament dos centenars l'any. Doncs aquests que tinguin se li posi un nom, no?, i que cadascú digui doncs, el cost del manteniment d'aquest animal, que no només serveix després per tenir l'animal i pel consum, per regalar-lo, per sortejar-lo, per fer el que vulgui amb aquell animal, sinó el manteniment de la raça, que això també és el més important, no? Doncs poder-lo presentar al concurs, i el manteniment, el cost que té aquell animal, la part de les instal·lacions, el menjar, que és fonamentalment el que té, però també tot el que sosté la raça i les persones que hauran de tenir cura, doncs això té un cost, ho pago cada any, i el meu pollastre, doncs que li poso un nom i el presento al concurs de la Fira Avícola, no? I així de senzill, no?, diguéssim, ho plantegem. Evidentment, després tindrà més complexitats jurídiques, com formes part de la fundació, què vol dir, què significa, qui són els patrons, quines entitats hi participen, però bé, d'entrada, amb tothom que hi hem parlat, doncs ha manifestat la voluntat de ser-hi, de participar, i d'això, és que clar, és el nostre símbol, no?, Pota Blava. Per tant, no només portes un enganxin al cotxe, sinó que a més pots tenir el teu allà amb una gàbia que potser s'emporta el premi al millor pollastre, no?, doncs que fantàstic, no?
Clar, això vol dir que també a la fira veurem doncs cares noves segurament, no?, en aquests premis que s'adjudiquen normalment l'últim dia de Fira Avícola pel millor exemplar.
D'això es tracta, no?, precisament, de que veiem, i segurament moments canviants any rere any, perquè no tens per què tenir el compromís cada any, no? Segur, però probablement el tindràs un any, un altre no, no? Uh-huh. I per tant, sí, clar, que també aquest és l'objectiu, no? Que tothom en gaudeixi. També hi ha una part pedagògica important, que ja està preparat, aquells galliners estan preparats per visites d'escoles, etc. Per tenir una part pedagògica també important de escoles com el Verdaguer, que ja tenen un projecte pedagògic al voltant del pollastre Pota Blava, per exemple, doncs en podrien aprofitar de tenir el seu propi pollastre o pollastres, no? Poder-los visitar, poder-los veure, presentar-los, igual que veiem a l'Escola Benviure de Sant Boi, no? Doncs que podem veure l'any que ve, no sé, el Verdaguer, per exemple, no?
A banda d'això, clar, per part de l'Associació de Criadors de la Raça Prat, Valentina Guissador, parlant de fet amb el programa especial el divendres, ella deia que, clar, que li sembla molt bé això de l'apadrinatge de Pota Blava, però que també cal anar més enllà, i jo li pregunto, com es garanteix el relleu generacional, és a dir, com es garantirà amb aquesta fundació el que és, doncs això, el relleu generacional i el futur del Pota Blava seguint, doncs, tots aquests criteris que han de seguir, el llibre genealògic i altres coses.
Doncs això hi haurà qui s'encarregui professionalment, diguéssim, no? I també comptem amb la col·laboració de la Granja Torres, evidentment, que hi ha d'entrada, doncs, ho han vist, un projecte fantàstic que s'hi sumaran, evidentment, però hi haurà una persona que, o dues o les que siguin, no?, que se'n cuidaran i que, més enllà d'això, qui tindrà la cura serà la Fundació. La Fundació no té edat, no envelleix, no?, sinó que es va canviant segons en funció també de les entitats o de les persones que hi vagin participant, de les AMPAs, de les AFAs, etc. Per tant, aquí està garantit, evidentment, això. Aquest és l'objectiu fonamental de la Fundació. L'objectiu de la Fundació és garantir la raça i la continuació de la raça, no?, que és això que fa l'arbre genealògic, etc. No? Però a partir d'aquí també fem una fira, fem una exposició, per tant també hem de criar pollastre no només pel consum, que això ja ho fa la Granja Torres, sinó més en aquest sentit de garantir la raça i tenir els millors exemplars, mostrar-los, no? I que siguin precisament els que continuïn amb aquesta raça tan icònica.
La Valentina, de fet, també deia que això, que ella ajudarà en tot el que pugui, que ja està a punt, això ja ho deia, a punt de jubilar-se, però que ajudarà en tot el que pugui. Entenc, i acabo amb aquesta pregunta pel que fa a la part de fira, entenc que aquesta fundació, per tant, ve a substituir d'alguna manera l'Associació de Criadors, no?
D'alguna manera, o formar part de l'Associació de Criadors. Per això et dic que acabem de veure la fórmula jurídica, però té tot el sentit que la fundació exacta substitueixi aquesta Associació de Criadors. Fins ara una associació vol dir aquelles persones que estan, quan deixen d'estar, desapareix la fundació. Amb la fundació garanteixes que hi haurà sempre continuïtat, perquè si no, com a mínim, estarà l'Ajuntament al darrere, perquè l'Ajuntament també serà patró i formarà part de la fundació, evidentment. No?
D'altra banda, també des de fa una setmana estan en marxa les noves restriccions per l'estat de preemergència, per sequera, que limita el consum d'aigua. Estem preparats al Prat?
Estem més preparats que altres llocs, sí, però evidentment no estem preparats com ningú al món, no? Per tant, això, estem millor preparats, gràcies també a la feina que es fa des d'Aigües del Prat, gràcies a la capacitat que tenim d'inversió, i que vol dir que estem per sobre del 90% de l'aigua que s'injecta a la xarxa, arriba finalment i es consumeix, no? Quan altres llocs estan al 60-70%, no? Això és un esforç que fa Aigües del Prat, evidentment amb l'Ajuntament, d'invertir, d'anar canviant canonades any rere any, i substituint, i fent-ne de noves, i millorant les instal·lacions, fent amb molta inversió, i això ens garanteix que puguem estar amb uns nivells de consum per sota encara de l'emergència amb la que ens marca. No? Ara, la sequera és universal, no?, o almenys de tot el país, i per tant aquelles mesures s'apliquen per tot el país, no? O sigui, vol dir que el Prat podríem estar regant amb aigua regenerada més del que es fa? Sí. I encara compliríem aquest mínim que se'ns està marcant. Ho farem? No, perquè la norma és, evidentment, per tot el país. Però, afortunadament, ja dic, al Prat estem preparats i preparades, i això, i ho deia l'altre dia també a l'àrea metropolitana, no? Això posa de manifest la importància de que un bé públic com l'aigua, i un bé fonamental i essencial per a la ciutadania com és l'aigua, no?, aquest bé comú sigui gestionat de forma pública i directament, no de forma pública, perquè això es nota, la diferència fonamental està en els moments com aquest, en els moments de sequera, en el que es veu quina és la diferència entre la gestió pública i la gestió privada. La gestió privada no es preocupa de la inversió, quan té beneficis els dedica a repartir els dividends amb els seus accionistes. La pública el que fa és reinvertir aquell guany que tingui, i quan té pèrdues, assumir-les entre tothom, amb els impostos, també amb la tarifa, una part, però també, si cal, la banda d'inversions amb els impostos, no? I aquest és el model que s'hauria de plantejar, evidentment, a tota l'àrea metropolitana. Però això és una lluita que, de moment, pels propers 30 anys la tenim perduda.
D'altra banda, una qüestió que de fet van abordar en l'últim contrasenya des de fa dues setmanes amb el debat amb els representants polítics que hi ha a l'Ajuntament del Prat, i a propòsit d'una pregunta del Partit Popular, doncs a Quim Bartolomé, el tinent d'alcalde de l'àrea de manteniment i serveis urbans, ja es va deixar clar que no es pujarà, de fet van parlar amb Aigües del Prat, que no es tocarà, volem dir, la pressió de l'aigua de les cases, perquè clar, el Prat és pla i per tant això afectaria els habitatges més alts.
Sí, això seria insolidari, no, diguéssim, i aquesta és una de les propostes que ve des de l'ACA, no? Però clar, hem de tenir en compte que no parlem d'un poble o ciutat amb que tothom té les mateixes alçades, no? Sinó que això, una ciutat, ni que tothom ni que hi ha qui estan amb una alçada o una altra, i per tant, clar, si tu tens una copa col·locada en una muntanya i baixa, no és el mateix que la nostra, no? Que puja a dalt, i si baixes la pressió de la distribució, doncs jo que visc en un cinquè, doncs em quedaria, tindria menys aigua que el meu veí del primer, no? Que el Mario. I per tant, sembla que no té gaire lògica que això no pugui ser de forma solidària. De totes formes, bueno, s'aplicarà sempre amb els criteris que ens marqui a l'ACA, però també validant aquelles excepcions que es pugui fer per la particularitat del Prat.
No sé si li preocupa el fet ara mateix, doncs estem bevent aquesta aigua de l'aquífer, però també, com deia en aquesta entrevista al gerent d'Aigües del Prat, clar, l'aquífer no és únicament del Prat, és a dir, si arriba el moment en què la sequera doncs persisteix i hi ha una situació encara molt més dràstica, doncs es podria arribar fins i tot a agafar aigua de l'aquífer per també injectar-ho a la xarxa de l'àrea metropolitana. No sé si els preocupa això de cara també a garantir la salinitat possible que pogués entrar.
Clar, això sempre s'ha de buscar, per això dic que la situació és molt complicada al món, no? Perquè s'ha de buscar l'equilibri entre el consum d'aigua per la ciutadania, per les empreses, o sigui, el consum d'aigua de la civilització humana, no? I les conseqüències que té això sobre el medi ambient, no? I per tant, si el que anem és a xuclar un aquífer que acabi salinitzat i que pels propers, no, segles, sí, doncs sí, ja no tinguem aigua de l'aquífer, de què ens haurà servit, no? Per tant, això jo crec que, evidentment, es farà amb seny, i això l'ACA ho coneix perfectament, ATL també, per tant, això no ha de passar, no? Som els majors garants de que això no pugui passar. Potser si l'empresa estigués en mans privades seria una altra cosa, no?
Encara parlem d'aigua. El ple de la setmana passada, precisament, va ratificar doncs les tarifes de cara a l'any que ve, preveu una pujada, en el cas del Prat, d'un 16%, representa uns 2 euros mensuals de mitjana, que està igualment molt per sota respecte doncs al 5 que hi ha en altres municipis. Això, bàsicament, es deu perquè hi ha una empresa pública darrere.
Sí, bueno, els 5 que hi ha en altres municipis que pugen, que ja venen de diverses pujades i que, per tant, ja estaven molt per sobre,
sí,
gairebé el doble, no?
Sí, sí.
Gairebé el doble del cost, no? Sí, sí, clar, això, evidentment, demostra la voluntat de que no repartir dividends, no? Sinó de gastar el pressupost, no? De fer-ho de forma sostenible i de forma raonable, no? Pels interessos, no d'uns accionistes, sinó pels interessos del comú.
Ara que parlem precisament doncs de taxes, el proper ple d'aquí dues setmanes doncs s'ha d'aprovar ja de forma definitiva doncs les ordenances fiscals de cara a l'any que ve. No sé si es preveuen canvis en aquest sentit, possibles esmenes que hagin pogut entrar també de la resta de formacions. En vam parlar de fet també fa un parell de setmanes aquí al Contrasenyes.
Sí, bé, hi ha algunes al·legacions, algunes propostes que tenen a veure més amb una negociació seriosa d'aquestes ordenances, que no altres que són només pamfletàries, no? I buscar un titular fàcil, no? Perquè si fas unes al·legacions dient que es treguin tots els impostos, bàsicament, no? Que es bonifiquin tots els... que no es pugi cap i que es bonifiquin el 95%, no sé quants, no? Clar, doncs això després com pagues els serveis, no? Sí, bueno, clar, si privatitzes, sí, si aquest és el teu model, no pagar impostos i que tot sigui privat, doncs que ho pagui directament al ciutadà els serveis, però aquest no és el nostre model, no el nostre com a equip de govern, sinó no és el nostre model de ciutat, no? I per tant, s'han de pagar impostos? Sí, s'han de pujar els impostos. Només cal que mirem els voltants, tothom ho està fent, les dificultats que estem tenint per quadrar el pressupost doncs té a veure també amb un increment de costos que té també l'administració, la inflació ens afecta a tothom, no? I la crisi energètica ens afecta a tothom, no? Per sort estem fent bé els deures també, no? I ja portem diversos anys amb la proposta de la comunitat local d'energia, per tant apostant per les energies renovables, i això ja ho estem començant a veure amb aquest pressupost, no? I ho veurem encara més amb els propers pressupostos. I hem estat capaços de tirar projectes endavant amb fons europeus perquè teníem els projectes ja encaminats i ja començats abans, no? Per tant, aquest és el model nostre, d'anticipar-nos a les necessitats que té la ciutat i amb una mirada estratègica cap al futur i no només pensar en el curt termini i retallar, no? I baixar els impostos, no? Aquest no és el nostre model. Hi haurà alguna modificació probablement, sí, si hi ha algun acord que té a veure amb alguna proposta que és raonable, doncs evidentment la farem, però també atenent a que al mateix ple que aprovarem definitivament les ordenances haurem d'aprovar els pressupostos. Per tant, amb aquesta coherència, no? Si jo demano que em donguis més serveis, però també vull pagar menys, això doncs no quadra, no? Això ho entén tothom, no? És una caixa i per tant, si ingresses menys no pots gastar més, no? A partir d'aquí, amb coherència, jo crec que tirarem endavant, jo crec, no, segur, tirarem endavant aquestes taxes i impostos i ho farem de la forma, ja dic, més raonable i sostenible, també amb una pujada inferior al resta de municipis de l'entorn i per tant, doncs, bueno, i també aprovarem un pressupost que ens costarà, ens costarà de quadrar perquè els costos fixos, diguéssim, van pujant any rere any perquè els serveis doncs, es mantenen i es milloren, no? Però bé, que el que fem és garantir uns serveis públics de qualitat i aquest és el nostre objectiu.
Respecte als pressupostos, de fet, li anem a preguntar què ens pot avançar al respecte perquè també doncs, aniran en aquest últim ple de l'any.
Sí, no et puc avançar gaire perquè encara s'estan negociant amb les àrees, no? O sigui, aquí la qüestió, jo que he estat regidor d'Economia, no és gens senzill, no la qüestió tècnica, que també, que és molt complicada, sinó la qüestió política és molt complicada perquè has de negociar amb els teus, no? Que és el més difícil, i després també doncs, negociar amb aquells partits polítics que vulguin tenir la voluntat de fer-ho, no? En aquest cas, doncs, les converses amb Esquerra Republicana, doncs, quan es tingui més o menys tancat, doncs, es podran dur a terme i esperem que en el sentit d'altres exercicis, doncs, també puguem tenir un acord de pressupostos que, encara que no necessitem, doncs, per nosaltres és important perquè ens referma amb aquest compromís d'una ciutat d'esquerres i progressista i que aposta per uns serveis públics de qualitat.
En qualsevol cas, no sé quines són les prioritats en aquest sentit, si ens pot avançar.
Mantenir mantenir aquesta qualitat dels serveis públics, evidentment també tirar endavant aquells projectes estratègics que per nosaltres són estratègics i que tenen a veure sobretot també amb la transició energètica i evidentment hi ha d'haver una part d'inversió, no? I millorar l'espai públic, no? I en el sentit del que hem vingut fent la darrera legislatura, les dues últimes legislatures sobretot, no? Que és en el sentit de pacificació de carrers i de millorar l'entorn de l'espai públic, això per la banda de les inversions i la resta no tindrem cap novetat, sinó més enllà d'anar mantenint aquests serveis, reduir allà on toca perquè és necessari per les qüestions d'ajust de pressupost, però intentar també, ja ho estem treballant a nivell polític, de que la regla de despesa l'any que ve també es pugui suprimir. Estem a l'espera de que el Congreso doncs, faci aquest acord. Li hem demanat ja a la ministra d'Hisenda, no? I de fet vam fer una moció al passat ple, no? Amb aquesta reclamació, tots els ajuntaments d'Espanya gairebé de forma unànime doncs ho està fent, no? I per tant creiem que això també ens donarà una mica més de vida a partir del mes de març amb la incorporació de romanents, no? Però ara ja dic, tancant un pressupost difícil i amb aquestes prioritats, l'habitatge és una prioritat importantíssima per nosaltres, tant el que té a veure amb la residència, que és un projecte que ha de seguir tirant endavant, com amb aquells projectes d'habitatge que també ja hem començat i que per tant no podem deixar estar, però no és només construir un edifici, sinó també totes aquelles polítiques que van aparellades i que fan que l'habitatge doncs, sigui realment un dret i no un problema per la ciutadania.
De fet, en aquesta moció a la qual feia referència, també es reclamava doncs, un millor finançament pels ajuntaments, és una reivindicació molt antiga, de fet, me'n recordo d'haver-ne parlat també amb l'exalcalde, amb el senyor Lluís Tejedor també, no sé si per on passa doncs, aquesta millora de finançament, perquè és una vella reclamació que sembla que es toca que es troba sempre doncs, amb una paret davant, no? Que sí. no hi ha resposta positiva.
Passa amb una segona descentralització de l'Estat, no? I quan està molt bé que parlem de les autonomies i tothom estem orgulloses de tenir un autogovern més a les nostres nacions, no? Doncs tenir més autogovern i més capacitat, tant en competències com en finançament, però això exigeix una segona descentralització. No s'ha fet en gairebé 50 anys, no? I per tant això és el que es ve reclamant. Això vol dir una segona descentralització és tenir més competències, per una banda, però també més recursos. I aquelles competències que ja fem, ja prestem de forma indirecta perquè la Generalitat o l'Estat ens acaba, no, posant els deures de que assumim, no? Doncs que les assumim de forma completa, primer, i segon, doncs amb el finançament necessari. És relativament senzill, per tant, cau una nova llei de finançament. finançament i cal doncs, també aquesta, l'ARSAL doncs, derogar-la o fer una reforma substancial de la mateixa, no? Perquè, perquè això, bueno, encara estem patint aquesta llei neoliberal del PP, no?
Creu que doncs, amb l'actual doncs, govern que hi ha doncs, a l'Estat i les necessitats de pactes que ha de fer el president Sánchez amb, amb més partits encara i amb aquesta doncs, diversitat no, de formacions polítiques, és possible arribar doncs, a això, que s'aprovi una nova llei de finançament?
Crec que costarà, soc molt escèptic fins i tot amb el meu propi partit. O sigui, és una qüestió que ens posem molt d'acord ràpid a la Federació de Municipis de Catalunya, a la d'Espanya, arreu, parlem d'això, estem d'acord, ho portem als partits, ho teníem a l'acord de govern de la passada legislatura i no es va executar. I això perquè hi ha masses interessos i al final quan tu entres en una negociació prioritzes el millorar el finançament, per exemple, de les comunitats autònomes que no pas el de les comunitats locals, que els teus alcaldes i alcaldesses doncs, ja els tens, no? Ja els tens captius, no? I que per tant doncs, bueno, protestarem, però al final és més important el, per un partit polític la representativitat de les seves comunitats autònomes que no pas la dels seus ajuntaments, tristament, i ho dic així de tristament, per tant, bueno, jo espero que també amb, ho vaig dir quan es va després de les eleccions generals, doncs que almenys pel que fa a Catalunya en Comú Podem, doncs els parlamentaris que tenim són provenen del món local, doncs que això ho tinguin en compte i també doncs amb la configuració del Consell de Ministres, doncs que hi hagin també persones exalcaldes i alcaldesses o exregidors i regidores, doncs que això també ens ajudi a tenir una mica més de sensibilitat. Però sempre són bones paraules, evidentment qualsevol conseller, consellera, ministra, doncs sí, valora moltíssim el que fem al món local, però a l'hora de plantejar al Congreso una reforma del sistema de finançament de tot l'Estat, perquè és una segona descentralització de l'Estat, doncs sempre surten els problemes.
Veurem com queda tot plegat en qualsevol cas. Parlava d'estratègies a partir d'aquests pressupostos que s'han d'aprovar d'aquí un parell de setmanes al ple municipal, l'últim de l'any. Volia preguntar-li, ja que parlem d'estratègies, aquest document marc és el que marca els eixos estratègics de l'acció governamental, de l'equip de govern, del Partit Comú Podem i del PSC, que és el PAM. No sé si ara mateix tenia alguna previsió al respecte de quan es podria aprovar.
Sí, teníem un calendari que volíem aprovar-lo al desembre, o sigui, abans de final l'any, com vam fer fa 4 anys, no? I de fet, doncs, bueno, en aquest sentit l'alcalde doncs, és molt, no? Pressiona molt els regidors i regidores, per tant, que així pugui ser, però també és veritat que volíem aprovar el pressupost al novembre, no? No ha pogut ser, portem al desembre, i això fa que també el ple de desembre, que és una mica abans, no? Doncs no arribaríem probablement a temps, i per tant aprovem el pressupost d'aquest any i ja, amb més calma acabarem de presentar al gener i aprovar el que és el pla d'actuació municipal, però també el pla d'inversions, que és, és un tema que no ho havíem fet a l'anterior mandat, de fet no s'ha fet mai al Prat, i jo crec que ens hem de comprometre amb un pla d'inversions a 4 anys i no cada any anar renovant, o també en funció de que sigui només un apartat del PAM. No? Les inversions són molt importants i per tant les hem de posar en un pla a banda.
Què ens podria avançar d'aquest PAM?
Res. No, però una mica amb la línia del que t'he dit sobre el pressupost, no? O sigui, les nostres prioritats és d'una banda tota la qüestió de l'emergència climàtica, evidentment mantenir els serveis públics de qualitat que tenim, no deixar ningú enrere a la ciutat, Interseccions per nosaltres és un projecte que no pot mai perdre pistonada, que per tant s'ha de mantenir en aquest sentit i intentar créixer en la mesura de que els pressupostos ens ho permetin, i després les millores amb l'espai públic per fer un espai públic de més qualitat, i evidentment aquesta aposta fonamental que fem per l'habitatge, que aquesta segur serà la legislatura de l'habitatge, sumant-hi la residència també, no? com una part, no només d'una part assistencial diguéssim per la gent gran, sinó com un recurs habitacional també, per tant és habitatge. No?
Ara que parlava doncs, d'espai públic, volia preguntar també per obres i per mobilitat. Des de la setmana passada informàvem els serveis informatius d'aquesta casa, el carrer Montsen Cinto Verdaguer, el conegut com carrer de los Naranjos, no? Va canviar el sentit de la circulació per millorar la mobilitat de l'entorn. També han de començar unes obres d'aquí poquet, no? Si no m'equivoco, de dues, quatre setmanes, del tall que hi haurà al carrer Santiago Rusiñol entre el carrer Castellà i Jaume Casanovas. Bàsicament, s'està modificant una mica tota la mobilitat d'aquesta zona, com quedarà tot plegat.
Bé, hem d'acabar de construir una de les qüestions que també hem de fer aquesta legislatura, que és el pla de mobilitat, que portem un endarreriment i que al final doncs, anem fent parxes i a vegades les solucions no són idònies i a vegades també ens equivoquem, segur, perquè jo crec que aquí amb mossèn Cinto Verdaguer ens vam equivocar, o sigui, no podíem fer aquests canvis quan encara després estava tallat, encara no havíem acabat les obres d'avinguda al canal, es va tallar també Santiago Rusiñol, o sigui, això va ser una mica desastre, jo crec que ens vam equivocar absolutament amb el moment que ho havíem de fer, perquè això era una previsió que ja venia de fer ja 3 anys, no? Uh-huh. De canviar el sentit, i ho vam aturar precisament per les obres d'avinguda al canal, no? Bueno, ens cal un pla de mobilitat de forma urgent, i un pla de mobilitat, sobretot, que entengui que és un pla de mobilitat sostenible, per tant, que la gent també entengui, que parla amb cotxe d'un lloc a un altre, segurament ets de donar més volta de la que feia fins ara, és que consumiré més, bueno, doncs per consumir menys no agafis el cotxe. Uh-huh. I aquesta és la solució. Per tant, utilitzar, vés a peu, utilitzar la bicicleta, la teva, la compartida, o utilitzar el cotxe compartit elèctric per anar. Però en cotxe es triga sempre una mica més i haig de sortir de casa en 5 minuts més. Jo ho tinc comprovadíssim, de fet, bueno, jo ja no tinc cotxe, però si vaig en cotxe en un lloc dintre del Prat, no, a vegades doncs, per la feina doncs, també agafo el cotxe de l'Ajuntament,
sí.
Doncs trigo més. Anant en cotxe, sempre, trigo més, sempre que en bicicleta, no? I a peu més o menys el mateix, no?
Sí, sí.
Per tant, si vols anar en cotxe, que hi ha gent que ho necessita, no en tinc cap dubte, però uh-huh. Si vols anar en cotxe, trigaràs una miqueta més.
Ara que parla també de les hores de l'avinguda del canal i de retards, com estan ara mateix aquestes feines?
No sabe, no contesta, no en comen. No, sí, tant, les tenim ja a punt. Sí, podeu veure que ja està pràcticament a punt. Ostres, jo no. Bé, disculpes als veïns i veïnes, no? Jo, de fet, visc allà i, per tant, ho visc cada dia el que ens ha suposat aquestes obres, però també és veritat que ens ha quedat un eix, no? Un verd que ens creua la ciutat de nord a sud, fantàstic, amb la continuació de Fondo d'en Peixo, que està vinguda al canal, ens està quedant, això, jo crec que és una enveja, no? de poder tenir aquest eix al mig de la ciutat, està quedant molt xulo i al final, doncs, bueno, cal demanar disculpes perquè ha tingut moltíssimes complicacions aquestes obres, alienes, diguéssim, a l'Ajuntament, però al final l'empresa que construeix, doncs tampoc se li pot dir gaire cosa, perquè és veritat que bé, al final el subsol té una consideració, els plànols diuen una cosa, sí, sí. I després et trobes una altra, no? I complicacions diverses en personal, en qüestió dels subministraments, que tampoc han arribat en dates, bueno, en fi, mil problemes, però jo crec que ha valgut la pena esperar, bueno, o valdrà la pena esperar quan estigui del tot acabada. Avui ja podríem dir que ja pràcticament està, i en els propers dies, abans de final d'any, de ben segur, doncs, encara farem la visita final d'obra, quan ens l'entreguin, i ja us convidarem a la ràdio perquè a la ràdio i a la tele, no? Perquè, sí, sí. Perquè pugueu veure-ho in situ.
Sí, sí que tenim data, podríem dir.
Jo crec que no, segur, abans de final d'any, però ara ja dic, ja és que he dit tants cops alguna data que després no he pogut complir, no? Que em sap molt de greu, no? Però ara és que ho veig amb els meus ulls, no? I crec que sí que estem en condicions de dir que abans de final d'any podem fer... L'empresa ens farà aquesta entrega. El termini ja ha finalitzat, o sigui, era a finals de novembre, per tant, ara són les... I de fet està acabada l'obra, doncs queden aquelles coses més puntuals i aquells detalls que també des de l'Ajuntament doncs, marquem per millorar. I ja està el tema de la plantació, ja estan les llums, ja està.
Una altra qüestió de mobilitat i que ens afecta a nosaltres de ple és el carrer Doctor Soli Torrents, de fet, que doncs, s'havia proposat, no?, a Medif poder doncs, habilitar la zona on hi ha l'aparcament actualment al costat de l'estació, per entendre'ns, que hi ha darrere de l'església, perquè doncs, fos de sentit únic. Això era de forma imminent, ara fa uns mesos enrere, estava tot pendent de DIF que donés l'okay, però no sé com està ara mateix.
Doncs sí, a DIF ens va dir que la llosa, no?, que del túnel no suporta el pas de l'autobús. I això, doncs, vam encarregar un estudi i bé, efectivament, si el suporta, però podia arribar a ser un perill si el pas és continu de vehicles pesants, no? Perquè un cop obres pas a autobús, també poden passar camions, no? No seria només el pas de l'autobús. Per tant, hem encarregat el reforç d'aquesta llosa. Està encarregada als propietaris de seda paperera, els que han d'executar seda paperera, els hi han demanat que anticipin això. En principi hi ha acord perquè ho puguin tirar endavant. Ho estan ja encarregant, fent l'encàrrec per poder fer-ho. En quan ho tinguem, doncs farem el desviament dels autobusos. El que no farem aquesta legislatura és peatonalitzar aquest carrer, no? Sinó que esperarem a que amb la urbanització de tot ser de paperera, doncs acabar de fer-lo, i llavors sí que serà el carrer peatonal, però ara per ara doncs mantindrem un sentit del pas, el sentit Barcelona, tant de cotxe, vehicles particulars com d'autobusos.
I encara parlant de mobilitat també, doncs ens han arribat una consulta a través del WhatsApp del programa, que procedeixo a llegir. Diu: bon dia, alcalde, sóc el Sergi del carrer Enric Borràs. Avui amb el nen petit hem tingut un altre incident. L'autobús ha girat ràpid per entrar al carrer i part del morro ha envaït la vorera. He hagut d'ajupir el cap per no fer un cop amb el retrovisor i l'autobús m'ha fet un cop a la carpeta del nen, i demana que quan es farà una reunió amb el veïnat de la zona, o si, no sé, si hi ha algun canvi també previst, no?
Sí, el Sergi em va enviar aquest mateix missatge també per el mail d'alcaldia, i crec que em va contactar també, no sé si per Facebook, diria. Estem en condicions de millorar, o sigui, ara mateix estem millorant el projecte que ja vam presentar als veïns, precisament amb aquelles propostes que se'ns van fer des del veïnat i aquelles coses que es poden ajustar per fer-ho millor. S'ha de presentar als veïns i un cop estigui homologat, diguéssim, amb aquesta presentació, licitar i executar. Per tant, el pressupost del 24 ja anirà, no esperarem a incorporació de romanents, va des de l'inici. Per tant, creiem que el 2024 comencen les obres segur, i un cop comencin, doncs el termini és aproximadament un any. Tampoc vull dir donar terminis amb les obres, ja estic escaldat de donar terminis més o menys exactes, no? Però aproximadament un any, més arriba, més abajo.
D'altra banda, també hem rebut un prec de l'arquitecte Antonio Cilea, que vol organitzar una xarxa de networking entre persones autònomes i petites i mitjanes empreses. En aquest cas sí que volem recordar que existeix el canal d'alcaldia, el correu alcaldia@elprat.cat, i també podeu trucar a l'Ajuntament del Prat, al 93 379 0050, i demanar per alcaldia, per tant, doncs, això, no? Per demanar reunió doncs amb l'alcalde o el que sigui, i doncs organitzar aquest tipus de...
De fet ja es va veure amb el regidor i per tant, bueno, és veritat que hi té una proposta, pot semblar molt bé, però l'Ajuntament també fa coses, i les entitats empresarials també, no? com el Prat Empresarial, també organitza trobades i networkings, etc. Bueno, és la seva idea, però si encaixa o no encaixa amb l'Ajuntament, doncs tampoc ho decideix l'alcalde, no? Però sí que ja dic, jo em consta que s'ha reunit amb el Departament de Promoció Econòmica, han rebut la idea, li han donat les explicacions pertinents de què és el que es fa actualment, que moltes coses tenen a veure amb el que hi proposa.
D'altra banda, ja deixem de banda doncs aquestes doncs precs i preguntes per jo d'alguna manera de la ciutadania. També volíem demanar-li, la setmana passada la consellera d'Educació, Anna Simó, va visitar doncs el Prat a propòsit de l'ampliació, de la inauguració de l'ampliació i de les obres que s'han fet a l'Institut d'Escola Pepa Colomer. També va tenir una reunió amb vostè mateix. No sé, quines necessitats educatives creu que, bueno, li va traslladar en tot cas a la consellera Simó?
Recursos, bàsicament. És a dir, que el departament segueixi confiant amb l'Ajuntament del Prat, com ha vingut fent amb els darrers anys, per tirar endavant el projecte d'interseccions. Això, diguéssim, està compromès. També vam tenir ocasió de dir-li a la consellera de Cultura en el seu moment, també tant el diputat d'Educació com el de Cultura, també de la Diputació de Barcelona, doncs també ho hem reclamat, i per tant treballem la idea de tenir un acord de ciutat, no? de més participació de l'Ajuntament amb les polítiques educatives i no només preocupar-se dels edificis, no? Com passa a molts ajuntaments. El Prat és un exemple a seguir i a replicar a altres ciutats de Catalunya, i per tant avançarem amb això. És veritat que la legislatura d'ells és curta, no? Perquè els hi queda un any, no? I escaig, i per tant és difícil que puguem tirar endavant res, però teníem coses prou avançades abans amb el conseller Cambray, doncs com perquè puguem tirar-ho endavant, i per tant doncs, la consellera va manifestar aquest compromís de seguir treballant conjuntament amb l'Ajuntament del Prat, i l'Ajuntament evidentment també, no? Però això molts cops no basta amb dir-ho, sinó que cal posar-ho per escrit, i sobretot cal posar recursos. Hi ha qüestions d'inversions que necessitem, algunes escoles i instituts del Prat, no? I això ho vam posar sobre la taula, i és veritat que, bueno, no tenen prou pressupost, però això no vol dir que nosaltres no hem de seguir demanant, no? i també qüestions que tenen a veure amb això, amb aquesta relació, que nosaltres aboquem molts recursos, no, amb el, tant amb els auxiliars d'anglès com amb el projecte d'interseccions de l'Entrecordes, bueno, en fi, tot el que té a veure també amb l'Escola d'Arts en Viu, amb les entitats i amb les qüestions de teatre, amb el Teatre Càdix, etcètera. Bueno, tota la feina que fem des de l'Ajuntament amb el programa d'interseccions, doncs, que això també necessitàvem una mica més d'empenta i recursos, perquè ho estem fent amb recursos propis, no, i sense que sigui la nostra competència, no? Evidentment estan d'acord amb ells per tirar-ho endavant, perquè és el compromís de la nostra ciutat de formar ciutadans crítics pel futur, no? I això, diguéssim que no té preu, ho seguirem tirant endavant, però necessitem més ajut de la Generalitat. Compromís, sí, ara cal posar-ho per escrit.
En campanya electoral recordo que va fer com dues promeses, d'alguna manera, o dues peticions, no, que tenen a veure amb matèria educativa, precisament. Això continua sobre la taula, per entendre? És a dir, els projectes que hi havia de fer un nou institut de formació professional i també, si no recordo malament, era com una mena de formació vinculada a l'ampliació que hi haurà, sí, o a aquest nou CAP que hi haurà del 17 de setembre.
Això amb la consellera també ho vam parlar, perquè, evidentment, els serveis territorials n'eren coneixedors, sabem si això s'està treballant, i amb el projecte que està tirant endavant Sanitat, doncs hi haurà aulari, però també els vam dir, estigueu al cas des d'educació, que aquest aulari sigui, no, el que necessita els instituts de formació professional per tirar endavant. Vam parlar també de millores que tenen a veure amb això, amb cobrir alguns patis, el tema dels hangars. Bueno, hi ha una sèrie de qüestions que sí que es tiraran endavant, per tant, aquestes qüestions de millorar els edificis que ja tenim. També hi ha una proposta amb el Valdiri, que hem d'acabar també de veure si serà possible no tirar endavant. I també, doncs, el compromís de fer un nou institut, quan el que passa que no sé si arribarem a fer, perquè evidentment hem de comptar amb la Generalitat, no? No seran fons propis de l'Ajuntament, però a l'Àrea Sud hi ha l'espai per tirar-lo endavant, hi ha un equipament, hi ha un terreny d'equipament educatiu, que el nostre compromís és que sigui de formació professional, i així ho treballarem. Veurem com, ja dic, com va la legislatura, no la nostra, sinó com acaben sent les eleccions d'aquí un any i mig de la Generalitat, quina Constitució de govern hi ha, i per tant, molts cops passa això, no? Quan ja tens gairebé un acord amb un conseller, te'l canvia, no hi ha eleccions o passa qualsevol cosa, i has de tornar a començar de zero. Tornem a lo d'abans, si tinguéssim més, si la competència d'educació la tinguéssim, per exemple, els ajuntaments, doncs això ho podríem fer, i els recursos suficients ho podríem tirar endavant sense estar pendent de que el conseller de torn, doncs, li agradi més o menys el projecte que li proposes, no? Però sí, evidentment, el compromís amb l'educació i la cultura des d'aquest equip de govern, doncs, és el principal, també, com he dit abans, atenent la situació d'emergència climàtica i pensant sempre en mantenir els serveis i no deixar ningú enrere.
Estem arribant a la part final del programa.
Sembla fàcil, dit així.
No,
sembla
sí,
fàcil,
clar. Les coses de palació van despacio.
Però després tot és molt complicat.
Sí. Volia preguntar també per l'entitat ecologista de Pana, perquè la setmana passada doncs, va denunciar i va demanar, de fet, que l'autoritat portuària de Barcelona faci marxa enrere en el projecte de licitació de les obres a la terminal nova del nou Llobregat de trens, que és la que ha d'unir doncs, amb la resta de la xarxa ferroviària. Ha fet un recurs de reposició doncs, aduint que no es poden executar perquè encara no està ni clarificat de la zona ZEPA, aquella proposta que va fer la Generalitat ara fa un any i mig. Respecte d'això, no sé si, quina opinió té doncs, l'alcalde i també si ha passat un any i mig des d'aquella proposta que va fer la Generalitat, a la qual l'Ajuntament, però també moltes altres entitats, han presentat doncs, recursos de la zona d'especial protecció d'aus i com hauria de complir amb allò que demanava Europa, no? D'ampliar la zona de protecció i garantir doncs, una millor protecció, en definitiva, dels espais naturals del delta de Llobregat. Aquestes són les preguntes sí. Que li faig, vaja.
Bé, amb Depana, doncs, crec que amb això no acabem d'estar del tot d'acord, no? Jo crec que l'interès general de la penetració ferroviària al port és fonamental pel medi ambient del país i, per tant, jo crec que és un element fonamental, perquè aquí sí que és una zona que, tot i que demanen que sigui zona CEPA i tot i que Seobert també ho posa no, com a IVA, però creiem que les compensacions que es fan són prou suficients en aquest sentit i així està en el projecte, no, i ha estat acceptat. Europa també dona el seu vistiplau, fins i tot a més posant fons, per tant té l'acceptació d'Europa, la mateixa que ens demana que millorem la protecció del delta, ens està dient que aquest projecte sí és correcte i posa diners. Per tant, per nosaltres és prioritari que hi hagi la penetració ferroviària, perquè s'està fent bé, perquè s'ha fet amb les compensacions pertinents, perquè s'ha fet comptant amb el territori, en aquest cas, I, per tant, aquí no puc estar d'acord amb Depana. No passa res, eh? Però també entenc que la seva obligació és protegir al màxim el Delta i dir que també ells fan una proposta i diuen que la penetració ferroviària podia ser per una altra banda, que hi ha masses terminals, etc. Bé, jo aquí ja són qüestions tècniques que no puc entrar, no? Però això per una banda, per tant, la zona CEPA, el que sí ens van donar compte al darrer, no fa dos consells d'administració del port, és que el director general de Medi Ambient havia enviat una carta al director del port dient-li i assegurant-li que aquesta zona no serà CEPA, i per tant és una decisió, no va ser una decisió del consell d'administració, sinó del president, que ens donava compte d'aquesta carta. Per tant, res a dir, si la Generalitat diu que això no serà zona CEPA, no serà zona CEPA. I d'altra banda, l'última reunió que vaig tenir amb el conseller Mascot fa 3-4 setmanes, aproximadament, potser una mica més, em va dir que abans de final d'any tenien la voluntat de fer l'acord de govern que fes la resolgués sobre les al·legacions de la zona CEPA. Uh-huh. I també el pla de gestió.
Veurem.
Veurem si és abans de final d'any, si és al gener, però que si no, doncs diguéssim, no, a finals de gener tornaré a trucar-lo, a demanar-li com està la qüestió. Per nosaltres és un tema fonamental, sobretot perquè ens blinda molt una possible ampliació de l'aeroport, i perquè ens dona peu, sobretot, a parlar del pla de gestió i a posar d'acord d'una vegada a pagesos i ecologistes, no? Que sembla que estiguin enfrontats, però que no ho estan, sinó que al final tots volen el mateix, que és protegir més i millor tant els espais naturals com el parc agrari i les zones de cultiu. He dit pagesos, la pagesia, vull dir, no pas els terratinents, que aquests tenen uns altres objectius que són merament especulatius.
Ja per acabar, senyor Mejor, volia demanar-li per Nadal. Estem jo, la setmana passada ja es van fer l'encesa de llums i ja tot comença a caminar cap a aquests dies festius. Aquest cap de setmana teníem el Passera Vivint, la setmana que havia el Passera de la Gent Gran, que s'inaugura també el tradicional a la plaça de la Vila, a la Cavalcada de Reis, moltes activitats que hi ha també previstes. No sé si hi ha alguna novetat o si s'ha plantejat des de l'Ajuntament alguna novetat per dinamitzar encara més el comerç durant aquest tram que ens porta fins al Nadal.
Bé, hi haurà això, no? Tot el que totes aquestes activitats, jo sobretot destaco que és un Nadal comunitari, no? I que el Nadal el Prat el fem en comú, el fem de la forma més sostenible possible, no com altres llocs, i el que també s'ha dit molts cops, no? Segurament no tindrem l'arbre de Nadal més llarg o més gran o més alt d'Espanya ni del món, però de ben segur tenim el Nadal amb més participació comunitària, almenys el que a nosaltres ens agrada i com ens agrada des del Prat, no? El Passebre Vivent, el de la Gent Gran, la Cavalcada de Reis, són tots moments, o fins i tot l'altre dia l'encesa de llums, que ja s'ha convertit ja en una tradició, sí, però, sí. Però de 2 anys, vull dir que tanto, no? Però vol dir perquè la gent té ganes de participar de forma comunitària amb una festa com és el Nadal, que d'alguna forma ja també comença i es posa amb la Fira Avícola, no? I tot això, tot plegat, doncs està la gent al carrer malgrat el fred, ara que sí, de debò en tenim, no? Doncs això és un orgull per la nostra ciutat, i sí, segurament la pota que ens acaba de, no, que ens acaba de complir és que hi hagi més consum als comerços locals i no pas a internet, etc. I això, doncs, seguim fent pedagogia, no? Comerç local, quilòmetre zero, proximitat, etc. L'importància per la comunitat, també la gastronomia de proximitat, tot això, doncs, crec que ho hem encara de treballar una miqueta més, i en aquest sentit ajudem els comerciants amb tot allò que puguem.
Lluís Mijoler Martínez, alcalde de Prat de Llobregat, gràcies per acompanyar-nos avui al Contrasenyes. Molt bon vespre i també, doncs, bon cap de setmana llarg que tenim ara per endavant.
Igualment, i bon Nadal, si no tornem a parlar.